Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions, Mariano Tazzioli fa anys que dona vida a alguns dels personatges més icònics de l'animació. Aquest dissenyador de personatges 3D santcugatenc ha participat en projectes guanyadors d'Oscar i Emmy i ha treballat per a gegants de la indústria com Disney, Netflix i DreamWorks. Les seves creacions es poden veure des de Guru, mi villano favorito 4, fins al capítol Jibaro de Love, Death and Robots. Ara, amb l'estrena de la nova sèrie Tu amigo y vecino Spider-Man, disponible a Disney+, Tazzioli explica en una entrevista al magazín Faves Comptades com ha estat treballar en un projecte que ret homenatge als còmics clàssics d'Amazing Spider-Man i per què creu que personatges com Spider-Man o Superman són els nous mites de la nostra era. Podeu llegir l'entrevista completa a www.cugat.cat. Junts per Catalunya ha registrat al Parlament una proposta de resolució per avançar amb els intercanviadors ferroviaris a Sant Cugat. El grup parlamentari, a instàncies de Junts per Sant Cugat, insta el govern a exigir al govern espanyol la signatura del conveni per l'execució dels dos intercanviadors abans del segon trimestre de 2025. Amb el conveni signat, la Generalitat podrà encarregar els avantprojectes a ferrocarrils i així fer realitat una demanda històrica que millorarà significativament l'articulació ferroviària del Vallès, segons ha assegurat el partit en un comunicat. 7 dotacions dels bombers de la Generalitat de Catalunya han treballat per extingir un incendi en un habitatge a Vallpineda, un dels barris de Molins de Rei a Collserola. El fum de l'incendi era visible des d'alguns punts de Sant Cugat. El foc ha afectat un habitatge i massa forestal. La US de tenis taula ha sumat 3 medalles de plata al torneig estatal disputat a Tarragona. Mariona Moner en juvenil, Chiang Xiuzhu en infantil i Cristian Callejón en cadet han finalitzat en segona plaça en aquesta competició que ha reunit els 40 millors jugadors i jugadores de l'estat espanyol. 8 balistes santcugatencs han participat en aquest campionat estatal. L'atletisme santcugatenc ha sumat 3 medalles de plata al campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Galur. Jael Betsué ha finalitzat subcampiona a la prova de 60 metres llisos amb una marca de 7 segons i 18 centèsimes. Betsué ha ocupat el segon esglaó del podi després que la guanyadora, Maribel Pérez, es decidís per la foto finish.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions! Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts 25 de febrer i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Jordi Pasqual, Roser Casamitjana i Rosa Díaz. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora. Avui parlarem de la celebració de Carnaval a la ciutat, que ja és a punt d'arribar. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim del setè art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa. I afegirem una mica de tecnologia amb el divulgador científic Joan Anton Català, que ens parlarà del nou tricòsmic amb més energia mai captat. I per acabar, a l'espai d'entitats, ens avançarem a Sant Madí amb els membres de la penya Regalèssia. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Música.
Faves comptades amb Alba Triador.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia, ja ho sabeu, que ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'anunci que va fer la setmana passada el govern de Sant Cugat de la construcció de l'ecobarri a la zona de l'antic camp de golf de Can Sant Joan. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc, Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, i Rosa Díaz, membre de la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat. Molt bon dia a tots tres. Com esteu?
Bon dia, molt bé.
Sí? Bé, de moment. Sí.
Posem en context la nostra audiència. L'Ajuntament de Sant Cugat va presentar dimarts de la setmana passada el futur nou barri de Sant Cugat. Es tracta de l'Ecodistricte 2030, que hauria d'estar ubicat, que s'hauria d'ubicar, de fet, als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, al turó de Can Camps, que pertanyen a l'Incasol i que comptarà, diuen, amb 3.000 habitatges públics, 2.000 destinats a lloguer i 1.000 que tindran una cessió d'ús de 75 anys. L'alcalde, Josep Maria Vallès, va explicar quin és l'objectiu d'aquest projecte.
Al final, el que vol fer aquest projecte, el que pretén és treballar per la ciutat de Sant Cugat, perquè aquesta ciutat sigui realment per la gent de Sant Cugat. Principalment, en aquest cas, pels joves perquè es puguin emancipar, però emancipar en el seu poble, que puguin viure a la ciutat on viuen.
Vallès va afegir que la construcció de 3.000 habitatges protegits encaixa amb el pla del govern de Salvador Illa de construir 50.000 pisos de protecció oficial a Catalunya abans del 2030. Comencem pel principi. Quina és la vostra primera impressió sobre aquest projecte del nou ecobarri a Can Sant Joan?
Bé, mira, començo jo perquè estic aquí sempre... En fi, jo crec que és un, no sé, diríem allò que es diu una mena de botada, no?, que es diu en francès. Jo crec que un projecte d'aquesta ambició i que pot ser realment tan important, doncs s'havia d'haver, com a mínim, planificat d'una altra manera. Cal dir que els grups, la resta de grups del consistori i de tots els partits polítics no en sabien res, és a dir, se'n van assabentar, igual que la resta de ciutadania, per la roda de premsa. En segon lloc, no sembla tampoc, per la resposta que ha tingut, que hi hagi hagut cap contacte amb l'Ajuntament de Rubí, que és pues, l'altre poble que comparteix aquest pla. En fi, per tant, doncs, i no sé tampoc si s'ha parlat amb l'Incasol, que realment doncs, és l'amo de tots aquests terrenys que, en els quals el vols construir. Per tant, jo crec que ha sigut allò un plis-plas, no?, de dir, bé, i que bé, tothom sap que tenim falta d'habitatge, sobretot pels joves, efectivament, però jo crec que no és la millor manera de fer-ho, no és la millor manera de comunicar-ho, i penso que pues ara ho estàvem parlant, deu fer uns 3 anys aproximadament, o 2 i pico, que es va presentar a bombo i plateret doncs, l'ecobarri de Can Ametller, que era, si fa no fa, com aquest. No sé si tenia el mateix nombre d'habitatges o no, però era una cosa fantàstica.
En tenia més.
Però era també sostenible, un ecobarri, pensat per la gent, fantàstic. És a dir, Hollywood quedava petit al cantó del costat d'aquest barri. D'aquest barri no se n'ha sentit a parlar més, o almenys que jo sàpiga, doncs no se n'ha parlat més. Sembla, no sé si està en un calaix i es repensa o no, etc. Per tant, jo de moment no vull ser destroyer, diguem, però tinc la impressió que això és una patada cap endavant que no portarà enlloc, almenys de moment.
Rosa.
No estic d'acord amb ella, jo penso que és un... Últimament l'Ajuntament ens està sorprenent en moltes coses d'aquestes que dius, ui, què diuen ara? Ui, què fan ara? Ui, això? Doncs pues hi ha altres coses que és més importants, o... Ui, això és important, no? Però possiblement també hi ha altres llocs on es podria fer a petit. No et cal fer un ecobarri o un barri, digue-li com vulguis, per tanta gent que després estan allà allunyats, que tampoc no estan ben bé a prop del centre, hi haurà problema, després protestaran perquè no tenen autobús per venir, en fi, 50.000 coses que no és només fer uns pisos, sinó és després tot el que comporta de... i més estan tan allunyats. Llavors, no sé, una sorpresa més de les que van anunciant últimament.
Jordi.
Hi ha diverses coses, no? D'una banda és la continuïtat de la trama urbana, que pot ser un impediment fins i tot legal en quant a la llei d'urbanisme, que és un dels dubtes segurament el més important, no? Perquè pot arribar a determinar que això no es pot fer.
De fet, ho anunciaven les entitats ecologistes també, eh? Amb dubtes que tenien en àmbit legal.
Però que després té una altra cosa, que és el tema de la connectivitat. De fet, una de les dues propostes que es va presentar en aquella roda de premsa feia més l'accent en la connectivitat, és a dir, com allargar la carretera Vallvidrera després d'Avinguda de la Clota i com connectar-la fins allà dalt, com intentar connectar, estan totes les estacions lluny, però facilitar que hi hagi, ni que sigui un autobús, entre l'estació més propera i allà, és a dir, centrava molt més en això que no quasi la pròpia estructura del barri, no? Alhora hi havia mirades contradictòries entre els dos projectes, perquè un deia que tot l'interior del barri era totalment pacificat i, per tant, tot era de vianants, i l'altre, en canvi, sí que preveia avingudes dins. Vull dir que jo crec que hi ha encara moltíssimes coses a polir, i en aquella roda de premsa, tot i que és cert que hi havia unes línies generals coincidents, hi havia també algunes contradiccions que evidenciaven que no és una decisió presa definitivament, no? Després hi ha el tema de si és ecobarri o no és ecobarri. Clar, si no s'omple de contingut el tema, això és una etiqueta. Dir que un barri ha de ser...
Canamallet també ho havia de ser, clar, també sí. Li havien posat la...
Si és que ha de ser autosuficient, si és que ha d'apostar per la mobilitat activa i que ha de reprofitar aigües, si vols dir-li ecobarri, però és que hauria de ser les bases de l'urbanisme en el moment d'emergència climàtica que estem. Per tant, no sé, si és una forma de justificar l'operació, vale, d'acord. I sobre Canamallet hi ha una diferència substancial, i és que Can Ametller està travessat per les vies de Renfe, per on passen a més trens de mercaderies perilloses, i això obligava que per poder desenvolupar el barri s'haguera de fer la cobertura d'aquelles vies. És cert que es va arribar a fer l'aprovació de l'avançament de planejament, no ha seguit la tramitació, i havent preguntat jo a l'alcalde el dia que va fer la roda de premsa sobre què passava en aquest projecte i com es relacionava un amb l'altre, em deia que s'estava redefinint. No sé aquesta redefinició per què passa, perquè un dels grans dubtes és que l'Ajuntament, tal com ho va presentar el mandat passat, preveia que aquesta cobertura de vies es carregara sobre els promotors. I, per tant, depèn del preu d'aquella operació, els pisos podrien valdre un ull de la cara, tenint en compte, a més, que bona part del barri també es preveia que fora d'habitatge públic. Per tant, era tot com una mica difícil d'encaixar. No sé si pot ser el bloqueig bé per aquesta via. En tot cas, segons va dir l'alcalde, durant les properes setmanes o mesos fan una altra roda de premsa en què ens explicaran com està el tema de Can Ametller.
Per resoldre moltes incògnites que hi ha en aquests moments sobre la taula, sobre aquest tema. És un projecte realista o, com diuen alguns grups de l'oposició, són focs d'artifici o un públic reportatge, i cito textualment, per vendre fum?
A veure, jo crec que hi ha, a part dels problemes que acaba de citar en Jordi, n'hi ha diversos, i un és Rubí. Rubí és l'altre veí amb el qual sembla que aparentment s'hagi de parlar. Rubí ja s'ha manifestat, almenys el seu govern s'ha manifestat i ha dit que de cap manera això considera que pot tirar endavant. És més, ha dit que fins i tot és il·legal, i és il·legal perquè no està previst en el Pla Metropolità de Barcelona, no està previst en el Pla, en el PEDUM, aquest pla que ha fet de fabricat durant molts anys l'àrea metropolitana de Barcelona i que en principi està aprovat inicialment, suposo que a l'espera d'esmenes, però està aprovat, no consta tampoc, no hi ha cap referència que es pugui fer una cosa d'aquest tipus en aquests dos plans, i per tant Rubí considera, més enllà diríem del que és la cosa, diríem, sentimental, per dir-ho d'alguna forma, considera que pot ser una cosa il·legal perquè no està contemplat en cap dels dos plans. I després hi ha una altra cosa. Aquest parc està molt més proper a Rubí que a Sant Cugat físicament. Per tant, qui l'utilitza majoritàriament des del punt de vista ciutadà són la ciutadania de Rubí, més que Sant Cugat, que en tenim molts d'altres, potser els tenim més propers. Però, com deia doncs, el Medrano, que és el responsable, el regidor responsable de l'eco o d'ecologia, digue-li com vulguis, doncs això podria comportar que, efectivament, com que els terrenys majoritàriament són de Sant Cugat, qui cobraria els impostos i tal seria Sant Cugat, però qui s'hauria de responsabilitzar del manteniment de tot allò pel ús que en fan la seva ciutadania, doncs seria Rubí. És a dir, que Rubí hi ha posat moltíssimes pegues i ha dit d'una manera taxativa que faran tot el que estigui a la seva mà per evitar-ho. Llavors,
fer-ho han qualificat d'un atac directe.
D'un atac directe. Llavors, jo crec que això també és fruit de que no s'havia parlat abans, de que no s'ha consensuat en absolut cap d'aquestes accions, i aleshores a mi em sembla fins i tot lògica la resposta o que ha tingut Rubí. Per tant, jo considero que de moment, doncs, si tu li vols dir, o com diuen alguns grups és un foc d'artificis.
Coincidiu? No?
Jo crec que quedarà com a caramellet, amb un calaix. Queda molt bé així el boom d'entrada. Oh, que bé, però amb els problemes que hi ha entre Rubí, entre Sant Cugat, entre tota la infraestructura que s'ha de fer, jo crec que és una cosa molt gran. No és una cosa que perquè l'any 30, que diuen que el 2030 han d'estar acabat, en 5 anys poden fer tot això. No ho sé, les obres que corren molt, però...
Perdoni,
no, ho veig una cosa...
Jo quis parlar de què sol públic, perquè és de l'Incasòl. És de l'Incasòl, però l'Incasòl també el ven, eh? Ojo, sí, sí. L'Incasòl no el regala, el sol. Vull dir que això de què sol públic, diguem que sí, però...
Bueno, l'Incasòl una... podria fer alguna promoció pròpia, sí.
Però podria fer alguna... Perquè no és el mateix que Can Ametller, que efectivament Can Ametller, pues, hi havia el problema de les vies, molt sol particular, etc. Però això de sol públic, deixem-ho entre cometes.
De fet, a la roda de premsa, l'Ajuntament va dir que assegurava que era un projecte a cost zero, i si tu també textualment, tenint en compte que els terrenys són públics, són de l'Incasòl, ara veurem si l'Incasòl regala aquests terrenys o els ven, i que serà de la mà de promotors privats. Jo no sé si veieu que això sigui factible, tenint en compte que ni la titularitat és de l'Ajuntament ni que els promotors ara per ara l'experiència indiqui
Dependrà de què faci l'Incasòl, de si està disposat a edificar allà a través de promotors privats i per tant el cost del sòl sí que hauria de ser zero perquè és públic. El que sí que hauríem d'entendre és que ells mateixos van dir que s'executaria per fases, per tant s'entén que per a fer viable la resta de l'operació començarà la part que dona rèdit econòmic als promotors. Per tant ens podríem trobar que es fa una primera intervenció en què bàsicament són els edificis de titularitat privada, no? I que després s'hagi de desenvolupar tota la resta. A nivell de què pot passar respecte a Rubí, crec que és important que si finalment es fa aquest barri, estem fent molt política ficció, però en el cas de que es falla, ha d'anar acompanyat de serveis que necessita. Per tant, tota aquesta estratègia que ens explicaven de centralitats o d'un continu com el que tenim entre el monestir i l'estació, que hi ha algun equipament... Bueno, tot això s'hauria de desenvolupar en paral·lel, perquè si no, de facto, el que passarà és que la gent anirà a buscar els equipaments que són més propers, i a hores d'ara els més propers sembla que són més els de Rubí que no els de Sant Cugat, no?
Molts més barats.
Sí. I després tenim una altra cosa, que és el tema urbanístic. D'una banda hi ha el Pla General Metropolità, s'hauria de fer una modificació, això vol dir que la tramitació s'allarga, a més en un projecte tan polèmic molt probablement hi haurien al·legacions i has de justificar tota la proximitat de la C16 i de la P7 per on passen mercaderies perilloses. Per tant, hi ha tot un tema que és complicat a nivell urbanístic. I després, certament, el Pla Director Urbanístic Metropolità, el PEDUM, ja preveia altres centralitats metropolitanes i aquesta no era una, perquè les centralitats que preveia properes a Sant Cugat que no existeixen era el Castell de Rubí, era Can Ametller, era potenciar Volpelleres i era el centre direccional de Cerdanyola, a més de les dues centralitats històriques, que és el centre de Rubí i el centre de Sant Cugat. Allà no es preveia absolutament res, no? Per tant, modificar aquest pla, en un principi és un pla com el PGM, no?, que s'hauria de poder modificar, però cert que és un pla que no ha acabat la seva tramitació, perquè necessita altres planificacions posteriors per a realment poder acabar substituint el Pla General Metropolità, que és l'objectiu final d'aquest document. Per tant, és estrany que en el moment que s'ha fet tota aquesta feina, si tu tenies en ment que anaves a canviar aquesta planificació, no ho hagués proposat durant la tramitació. Perquè ara què has de fer? Canviar un document que està en tramitació, fins i tot ja hi ha una aprovació d'una part del document, sona també estrany l'encaix. Realment ningú en l'àrea metropolitana sabia que l'Ajuntament de Sant Cugat tenia aquest interès, perquè, clar, es genera un problema, perquè una centralitat no és un barri en quatre cases, és... molta mobilitat, són moltes altres coses, i això d'encaixar amb tota la resta del dibuix metropolità, que és el que pretenia fer aquest document.
Després entrem a la mobilitat, si voleu, perquè hi ha moltes incògnites, ja que la posició geogràfica està allunyada del centre de Sant Cugat, parlem d'equipaments també, perquè 3.000 habitatges vol dir també escoles, vol dir centres de salut, vol dir centres culturals, etc. De fet, ja hi havia un pla per a aquest espai, hi havia un acord quan es van asseure l'Ajuntament de Rubí, l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Incasòl, que era fer un parc interurbà entre les dues ciutats. No sé si us sorprèn, més enllà que l'oposició tampoc estigués informada d'una proposta d'aquestes dimensions, que l'Ajuntament, que havia acordat amb l'Ajuntament de la ciutat veïna de Rubí fer aquest parc interurbà, que de fet l'Ajuntament de Sant Cugat havia d'iniciar els tràmits per poder-ho fer possible, i hi havia l'acord de l'Incasòl amb el vicepresident del moment, Jordi Puigneró, ara tinent d'alcaldia d'urbanisme de la ciutat, que Sant Cugat faci aquest anunci i que no hagi o informat, ni que sigui d'una manera informal, a la ciutat veïna, ja que la implicació i l'afectació és notable.
No treu la gravetat, però el Puigneró crec que no porta urbanisme.
No.
L'urbanisme depèn de Brugarola.
Tens tota la raó,
el
Duc.
Sí, sí.
Ai, el Duc, l'Àngel Padrós.
És que més urbanisme està en un lloc i habitatge està en un altre.
No, 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 no. L'organigrama des de govern és increïble.
O sigui, ja és allò de éramos pocos, que es diu, etcètera, no? Bé, jo, per això, jo penso que per totes aquestes raons que tu dius, Rubí ha reaccionat d'aquesta manera gairebé violenta, perquè és que em sembla que, primera, no se l'ha informat, segona, hi havia un acord previ, per tant, per fer aquest altre s'ha hagut de trencar l'altre, perquè són incompatibles.
També l'acord de les entitats ecologistes, que un cop es va saber exacte. Que els terrenys del camp de golf passaven a titularitat pública, tant, van demanar...
Exacte, i per tant jo crec que Rubí pues, és lògic, diríem, que estigui no enfadat, sinó més enllà de l'enfadament, i després jo crec que ell pensa això, no? Que al final, doncs, qui pagarà el pato, deixa-m'ho dir així, qui pagarà el manteniment i haurà de ser Rubí.
Bueno, assumir una part de població molt important, no? Per clar. La proximitat geogràfica al final del nucli urbà de Rubí, sí. No el nucli urbà de...
I després, insistint una mica en el que deia el Jordi, el PEDUM aquest, que és el pla metropolità que fa anys que s'està elaborant i no sé quants anys fa, però en fa molts, en fa moltíssims. Finalment hi va haver una aprovació inicial i, bueno, hi havia pues, la possibilitat de presentar esmenes o al·legacions. Jo he de dir que, per exemple, concretament, doncs, des de Vall d'Oreig en vam presentar, l'Ajuntament de Sant Cugat em sembla que em va presentar alguna, però sense massa, diríem, massa pes, per dir-ho d'alguna forma, i prou. I això no fa tant de temps que s'ha fet. És a dir, aquestes al·legacions, ara jo no recordo quan les vam presentar a Vall d'Oreig, però...
Vall d'Oreig al març i Sant Cugat, no sé si a l'abril o al maig...
Vale. Enteneu? És a dir, que no fa ni un any. Per tant, vol dir que no fa ni un any aquest projecte no existia a la ment de ningú de l'Ajuntament de Sant Cugat, o almenys no ho van fer, no ho van posar sobre la taula quan era el moment de posar-li, com ha comentat el Jordi. Per tant, jo crec que és allò, un despropòsit més de tota aquesta operació, diguem-ho així.
I abans de fer una presentació així, pel que esteu dient, que jo no estic tan avassada com vosaltres amb totes les interioritats de tots els projectes, però jo crec que primer s'hauria de parlar amb l'Ajuntament de Rubí, posar-se d'acord de tots, mirar a veure...
Amb
el propi Ajuntament, amb tota la gent implicada, i després, quan ja es té una cosa una mica de base... presentar-ho, però no presentar-ho així, que això, si vas a mirar, per el que dieu, no té cap base feta, ni tot està molt penjat sí. I molt així al núvol, com es penja tot ara, i a vegades no es recupera.
Hi ha la incògnita, ara heu tret la mobilitat en diverses intervencions, el Jordi parlava a la roda de premsa també com aquests dos models que no acabaven d'encaixar de presentació, un d'aquests parlava d'ecobarri, amb un accés restringit dels vehicles privats. Aquest model és viable, tenint en compte ara per ara on estaria situat aquest ecobarri allunyat de la trama urbana de la ciutat i on el transport públic, entenem que s'haurà de planificar, però el tren, per exemple, no passa a prop.
Jo crec que és, o sigui, a nivell de fer un barri que dins estiga pacificat, si tu crees uns bons aparcaments dissuasoris i bons sistemes de connexió, no hauria de ser, per si, un problema. El problema que tenim és que ens encanten els renders i les simulacions i pareix que juguem al Sin City amb molt de fer urbanisme en este poble de vegades, que és el que ens va passar encara en Melleres i el que ens està passant ara. Si tens una proposta inicial... consensua-la, comença a tramitar-la i a partir d'ahir anirem veient concrecions, perquè tu ara m'ensenyes uns dibuixos que són xulíssims. Jo també vull viure en un parc enorme al costat. És meravellós. Però, clar, això com és concreta? Perquè al final el que estem dibuixant ara, en el millor dels casos, és allà va una zona verda. I una zona verda pot ser allò, pot ser Can Bernet, o pot ser fins i tot Torre Negra. Per tant, parlem-ne de què és allò, no? Em dóna la sensació que seguim aquest model de taca d'oli d'urbanisme, anem creixent, anem ocupant terreny. Tot i que les al·legacions al pla director urbanístic, tant per part de l'AM de Vall d'Oreix com de l'Ajuntament de Sant Cugat, anaven en la línia de mirem quines mesures de densificació sense canviar l'estructura urbana podem prendre. Per tant, sembla contradictori. De fet, fa poques setmanes o mesos l'alcalde va dir no, el Sant Cugat no creixerà més perquè primer hem de redefinir ben bé quina és l'aspiració de creixement de la ciutat. I de sobte em presentes 4.000 habitatges nous, és que sembla... No sé qui porta el timó aquí, no? Perquè tu mateix estàs contradient-te. I, de fet, això sí que és... fins i tot polèmic, no sé com dir-li, no? Em fa la sensació que hem arribat a un moment de crisi habitacional tan greu que, com tothom veu que realment hem de prendre mesures, hi ha cert sector més proper a l'especulació que a la solució d'habitatge que està apostant per això. I tornem a lògiques d'habitatge com les que va fer Aznar en el seu moment, de Cesenya i Paco el Pocero i companyia, no? Que és, anem a fer grans espais d'habitatge, que després pot quedar en pelotazo i quedar-se els carrers fets i que no s'acabi construint, sense tindre una mirada més social d'intervenció de com podem transformar la part existent de la ciutat, perquè aquest model de creixement ja hem vist on ens va, uh-huh, on ens va portar. I que ara ho facis en base a sol privat perquè hi hagi promotors privats de sol públic, que ho facin promotors privats i que això servisca per a fer habitatge públic, és posar la disponibilitat pública en benefici d'uns privats, també. Vull dir que jo crec que hauríem de calcular ben bé que cap a on ens està portant. Però és que ho veus, els partits més de dretes estan plantejant que hem de construir més. I aquest que hem de construir més ens resona molt a el que va fer Aznar en el seu moment.
Però al principi també diuen que hi haurà molts habitatges de públics, però després pot passar com la residència aquesta que havien de fer, no sé si està al final la fan o no, a Vuit Pedreres, que en principi havien de ser no sé quantes places per residències de gent gran pública, i després ja van reduir no sé si a la meitat o... I al final possiblement no sigui ningú, perquè no n'hi hagi cap, perquè...
No, és que depèn de la Generalitat.
És una, ho construeix un privat, però amb la condició de que cedeixi uns quants llocs per gent gran, i cada vegada van reduint i al final això queda amb no res.
Sí, però això de la residència, això que dius tu, Rosa, és molt divertit, perquè és com si digués, mira, jo ara pues, faré un gran menjador, però el faré a casa teva, saps què et vull dir?
Sí.
Bueno, ja està, si tu em deixes, pues, no hi ha cap problema. És a dir, quan sabíem, concretament amb això, sabem que la Generalitat no està per fer cap residència, per tant, no la farà, per tant, l'ha de fer un privat. Tu creus que el privat farà la residència i després s'anirà a casa a
però
prendre
queda
cafè?
Bé, queda
pues
bé
no.
Vendre-ho així i de dir, és, construïm aquí privat, però...
Ja veurem.
No, i després deixarem penso, una part per fer-ho públic.
Jo penso també, tornant al barri aquest, bueno, tampoc se sap exactament quins usos tindrà. És a dir, serà un barri absolutament residencial i, per tant, doncs, quan necessitarem una farmàcia, quan necessitarem anar a comprar o el que sigui, doncs ens haurem de bellugar. Ens haurem
això
de bellugar
una
com?
Mica en contra de la mobilitat sostenible, no? Moltes
sí,
vegades.
Ens haurem de bellugar com? En fi, jo crec que... Bueno, és efectivament el que deia en Jordi. És a dir, és
en els renders hi havia comerç, em sembla, les plantes
sí,
baixes, oi?
Sí, perquè es preveia crear o un eix comercial que poguera tindre equipaments, en el cap, com eren dos projectes, un plantejava això, volien emular, que a mi em fa un poc de gràcia, quan diuen, anem a emular l'eix de Sant Cugat. I dius, estàs fent un barri nou, no tens un monestir a un extrem, no tens una estació a l'altre, és bastant complicat. Però, vale, aquesta era una de les propostes, i l'altra era fer algun tipus de centralitat. Però no ens enganyem, quan tu fas un barri nou, una centralitat és l'entorn del mercat de Volpelleres, és la plaça de Rabassaires. Quants anys hem tardat a tindre allà comerç i encara em falta que l'associació de veïns està reivindicant-ne? Per tant, és difícil, perquè qui ara t'obrirà un petit comerç que preste servei al barri? Si és que entre la venda online i els súpers estan matant-lo, sí. No? Per tant, és molt difícil, realment, que d'un barri nou tingués un teixit que permeta fer una vida de barri, perquè entenem una vida de barri com a mínim...
Comunitària, com
comunitària,
a mínim.
Sí, no?
Però, esclar, Collfabà, tenim l'exemple de Collfabà. Collfabà ara té l'eix Macià, que efectivament té de tot, però va trigar molt de temps a tenir Collfabà. Can Mates, com a barri, no té res.
Sí.
És a dir, Can Mates és un barri absolutament residencial.
Al cap.
Al cap, barri.
Però, no? Amb una punta.
I mira, pels que estan malalts o que estan estupendo, però vull dir que si tu necessites una farmàcia ja t'has de bellugar del barri, per dir-ho d'alguna manera.
I a Volpelleres tens el mercat que no funciona.
I a Volpelleres, doncs, hi ha un mercat que fins ara no ha funcionat, esperem...
Jo vaig entrar, no fa pas massa,
sí,
i ens sembla que només funcioni, hi havia una parada oberta.
Però
no, vull,
feia pena. Sí?
Però més enllà del mercat, doncs, que ara últimament s'han posat noves parades i que té el súper, el que tu vulguis... Però, en fi, torna a ser també un barri residencial majoritàriament. I, per tant, doncs, no sé, per exemple, i tornem a insistir, les al·legacions que es van fer al PEDUM va ser densifiquem determinades zones, rehabilitem determinats edificis...
Però sembla que densificar tampoc acaba
d'agradar, no? Mirem quants edificis estan buits, si és que n'hi ha, que tampoc ho sabem, o almenys jo no ho sé exactament, quants edificis buits podem tenir Sant Cugat que es podrien habilitar i ocupar, quants es podrien rehabilitar, quants es podrien densificar, i a més, doncs el Jordi ho sap perfectament, tampoc no fa massa, hi va haver una trobada dels ajuntaments o de l'AMD de Vall d'Oreix i de l'Ajuntament de Sant Cugat per tal de fer una
una modificació del Pla General Metropolità que permetés aquesta densificació en determinades situacions, en determinats moments i en determinades condicions. Per tant, tot això, que seria com posar petits
però hi ha projectes que ja estan aprovats. I a la Floresta, davant de casa meva, tocant a l'estació, i fa no sé quant temps que està aprovat fer uns pisos de promossa. Sí, no els han començat.
No han posat ni...
A la mateixa
plaça. No, a l'Avinguda Verge de Montserrat, al començament, tocant a l'estació.
Sí.
Entre
el carrer
Grèvol i Verge de Montserrat. Fa no sé quant de temps, però és que estan aprovats, estan... podríem, no sé, potser els hi falta alguna cosa, però fins i tot els veïns han fet reunions perquè per veure el carrer que no estava projectat així i volen aixar. Mm-hmm. I està per fer. Tu, no han posat
Rosa,
ni...
Tu recordes, per exemple, deus recordar també la Casa dels Mestres, famosa,
sí,
la Floresta.
Sí, exactament.
És a dir, se'n va començar a parlar de rehabilitar-les, deu fer com a mínim 10, 12 anys.
Sí.
Finalment s'ha aconseguit.
Ja les tenim.
Bien. Però és un altre exemple d'aquests projectes.
Hi ha moltes coses que es podien acabar i, en canvi, van a fer coses noves, grans, doncs fes coses petites, que estan, potser no aquí al centre o més a prop, que és més fàcil, potser, doncs, que la gent hi pugui evitar, i més ràpid, i no fer coses així tan... bum, que vés a saber.
Tot i això m'engena una contradicció, perquè intervencions menudes en trama urbana són molt difícils de fer i aconsegueixes pocs habitatges. I la situació de necessitat residencial que tenim és molt gran, no? Llavors, com es compagina una cosa amb l'altra és difícil, i alhora segurament implica intervencions que són més enllà d'aconseguir sòl públic o habitatges públics concretament en el centre, sinó que hauríem de buscar altres mesures que ens permeten aconseguir més habitatges públics, tanteig i retractes, altres fórmules que ens permeten accedir a més sòl que no en petites intervencions, perquè si no ens quedarem curts igualment. Igual que una cosa la vem una fantasmada, l'altra es quedarà curta. No?
Amb una llei d'habitatge valenta i que penses en la majoria
però
de la societat també es podria avançar.
Potser de vegades val la pena començar per coses petites i veure què passa.
Moltes petites o plan molt...
No sé.
En seguirem parlant de ben segur. El govern va anunciar unes properes rodes de premsa per aclarir alguns d'aquests dubtes que es van generar en aquesta presentació. Per tant, en seguirem parlant. Roser, Rosa, Jordi, moltes gràcies. Que tinga molt bon dia.
Bon dia.
Igualment, bon dia.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Aquest dijous, Sant Cugat viurà la baixada i la presa de poder del Gall, i així s'iniciarà la setmana de rauxa del Carnaval. 7 dies protagonitzats pel cercatasques, el concurs de comparses, les multitudinàries gitanes, les gitanetes i molt més. Una festivitat que donem per feta i que gaudim sense miraments, però que en realitat va estar ben a prop de desaparèixer, tal com avui la coneixem, i va ser gràcies a la promotora de festes locals, Profeslo, creada el 2002, que es van recuperar moltes de les activitats estrelles del Carnaval. Anys més tard, la branca de Profeslo de cada Carnaval es va constituir com una entitat pròpia, la Comissió de Carnaval i del Gall. Per saber com anar tot plegat, com es dissenya aquesta festa tan popular i quins projectes tenen pendents pel futur, ens acompanya l'Eva Navarro, membre de la Comissió de Carnaval i del Gall. Eva, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com, ara ho comentàvem, un grup de joves santcugatencs, entre els quals tu mateixa el 2002 vau crear Profeslo. Quina necessitat...
A les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Tradicions a la ciutat?
Bueno, una mica sí. Potser ja s'havien perdut feia molts anys, però sí que és veritat que nosaltres, que érem membres de diferents entitats, ens agradava molt, ens segueix agradant, anar a altres ciutats, molt de referència, Reus, Tarragona, Vilafranca, Barcelona mateix, o moltes ciutats molt potents, no? Molins, que té un carnaval estupendo, moltes ciutats anàvem i a Sant Cugat ens faltava alguna cosa, no? I malgrat que tinguem coses... O sigui, teníem coses que encara portàvem de molts anys, no? Uh-huh. Teníem la colla de diables que fa molts anys, els gegants que són estupendos, també teníem els bastoners de l'Esbart en aquell moment, l'Esbart Sant Cugat, que és una meravella, i hi ha moltes tradicions, a Sant Madí, etc. Trobem a faltar algunes activitats que... O sigui, donar-li una mica de volada. Per exemple, en el cas nostre... No hi havia seguici festiu, hi havia només els gegants. Sortien de Cercavila, els gegants, i ja està. Vam recuperar el seguici festiu en aquell moment, no? Vam començar uh-huh. això, vam recuperar els caparrots, els capgrossos, que estaven també en stand-by. Es va com fer un inici de coordinadora, que després va acabar sent més endavant, però uh-huh. es va intentar, no? O sigui, i una de les coses que ens vam agafar amb més força, suposo que perquè érem molt joves i teníem aquesta d'allò, era... generar el carnaval de nou, perquè el carnaval en aquell moment...
Com era el carnaval als anys 2000 a Sant Cugat?
S'havia quedat com una cosa totalment per la gent, per la canalla, o sigui, un carnaval infantil, que es feia el diumenge al matí, hi havia una animació infantil, xocolatada, i, bueno, i no sé si sempre xocolatada, i així havia quedat, no? Uh-huh. I nosaltres, que teníem relació directa en aquell moment amb cultura, amb el tècnic de cultura, el Jordi González, en aquell moment... sempre anàvem dient, és que això ja està bé, és que no hi ha res pel jovent, és que tot és molt així i tal. I sempre, bueno, un dia ens va dir, bueno, pues feu-ho vosaltres.
Si d'allò... I us ho vau prendre molt en sèrio.
Ens ho vam prendre, ell ho va dir com, bueno, és que si les coses s'han de fer, no? I llavors ens ho vam prendre així i, de fet, hi creiem molt en això de que les coses les fa, o sigui, la festa, la cultura, la genera el poble. Uh-huh. I això hi creiem molt. I l'administració ha de donar suport, perquè l'administració també és pel poble, no?
I tant.
I això és el que ens va comportar fer aquesta arrencada de Profeslo, i perquè els membres érem... Tres eren de l'Esbar, en el seu moment, un era músic, i els altres dos eren castellers.
Estaven arrelats a la cultura popular de la
sí,
ciutat.
Sí, i estàvem tots barrejats i amb les juntes de les diferents entitats i tot això, i al veure que... treballant així era molt difícil, al final per això vam fer una entitat pròpia per fer-ho bé. És a dir, primer vam intentar com coordinar-nos. No?
Coordinar-ho tot.
I enredar tothom. Però al veure que era molt difícil vam dir, doncs fem una promotora nosaltres sols. I vam ficar promotora perquè hi havia moltes promotores de construcció en aquell moment.
Clar, l'any 2002, ple creixement.
S'estava fent la plaça del monestir, bueno... I llavors, bueno, per això vam fer la promotora de festes locals, no?
I encara porteu el casc a la Comissió de Carnaval,
encara portem el casc, perquè en aquell moment es va fer per això, per la broma aquesta de som una promotora més, però el nostre baseline, no?, del logo, posa Profeslo i a sota posa cultura en construcció. perquè el que volem és això, no? Mostrar que la gent és la que té el poder de fer aquestes coses i que tot està en constant construcció i creixement i creativitat, no? En aquest sentit. I el casc, es manté, encara que ja queda molt antic, es manté encara que ja no sigui Profeslo i és la comissió de Carnaval, però perquè és molt útil. Hem descobert que de molt lluny, o sigui, et veus molt. Entre
és
mig de la
fàcil
multitud,
a l'hora d'organitzar-se, no?
Entre mig de la multitud, tu veus un casc d'obrer a molta distància i llavors encara els walkies i tot això ja els hem deixat de fer servir perquè és molt difícil d'entendre's i llavors amb això funciona molt bé.
En quin moment vau decidir crear la comissió a part de Profeslo? Per què?
Això va passar perquè Profeslo, clar, érem només 6 persones. Un era músic, els altres volien ballar a la gitana. Els altres, un era...
Molta feina.
Clar, els altres van marxar, un va marxar de viure fora del poble. No era molt sostenible i a la vegada volíem que gent del poble participés perquè el carnaval va començar, però era molt més petit que el que és ara. Va començar i va anar creixent perquè tenim unes idees... o sigui, vam dissenyar la festa, però va anar-se com desenvolupant, no? Llavors, al principi no ho abarcàvem, i llavors va haver-hi un creixement fort i va acabar com és ara, gràcies a que es va generar la Comissió de Carnaval i del Gall, que va ser quan va entrar tot de gent nova, que vam fer una crida, en general, i el millor de cada casa, com diem nosaltres, va venir, no? Gent de diferents entitats, músics que hi havia pel poble, gent de la Batuscola, gent de Mediterrània, gent de l'Esbar, i gent que no era de cap entitat també. Va venir tot de gent que es van presentar i vam acabar sent uns 15 o quasi 20, no?
Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Ho dèiem, és cert que tasques al concurs de comparses, al ball de gitanes, són segurament les activitats més multitudinàries del Carnaval de Sant Cugat. Si vols, repassem una mica cadascuna d'elles. Un dels punts forts és el cercatasques. Del cercatasques és la banda de música que acompanya principalment gent jove, diríem, no?, en aquesta activitat, d'un bar a l'altre. Com ho feu per triar la banda?
La banda, clar, una cosa que limita molt és el pressupost, no? I llavors, no, la gent, com que hem anat a diferents festes, o sigui, com som gent que consumim cultura, inclús hi ha gent que treballa en el RAM, doncs ens venen deuïtes amb tal banda es veu que és molt potent, tal no sé quantos, i és com una mica boca a orella, no hi ha un procés de selecció, sinó, i depèn de lo tard o d'hora que anem, o del pressupost que tinguem, podem aconseguir una cosa o una altra, no? Però sí que és veritat que com a històric et dic que abans no hi havia rua i cercatasques separat. El cercatasques era la rua, ¿vale? Perquè des de un principi de tot, aquest carnaval sempre s'ha dissenyat volent fer-lo molt d'aquí, no inspirat en carnavals caribenyos o sigui, no volíem caure en fer com el carnaval de Sitges, per exemple.
Un carnaval que fos autòcton més... i amb identitat, no?
Sí, que no vol dir que el de Sitges no sigui local, eh? Vull dir, però em refereixo que no és tan tropical, ¿vale? És un carnaval diferent i llavors en el seu moment no volíem fer rua, ¿vale? Llavors, era com la rua, cercatasques, tot barrejat. Després, amb el temps, sí que hem vist que fer una rua és interessant. Simplement hem marcat diferència i no hem fet una rua com es fa en altres ciutats, hem fet una rua amb un altre caràcter peculiar, però és una rua.
Però hi és. De fet, és una de... El concurs de comparses és un dels grans plats forts del carnaval i jo diria que té una virtut, a més, que veu gent de totes les edats, no? Gaudir-ho des de més petits a gent més gran. No sé si tens alguna de les comparses, alguna de les disfresses al llarg d'aquests 23 anys que t'hagin marcat especialment, d'aquelles que recordis de... Va ser la bomba.
Moltes, però hi ha algunes en concret que realment encara hi penso. Una per mi molt, molt preferida és la de que va ser l'Esbar, que va guanyar aquell any, que va fer el concurs de gossos d'atura. Vale? I llavors tots ells eren ovelles i hi havia un pastor i un que feia de gos, vale? Que feia de Coloma, que es va fer tan famós
sí,
en el seu moment.
El Geu Coloma, eh?
Sí, el Geu Coloma. Pues el Geu Coloma es va fer comparsa aquell any i, hòstia, és que no va ser només la idea, que la idea va ser interessant, però bueno, és normal, no?, que una cosa que està d'actualitat surti en les comissions, això és normal i és molt xulo, però és que la escenificació que van fer va ser tan meravellosa, clar, suposo que també com són persones d'escena i ballarins, no?, però això de l'ovella que no volia entrar en el corral, és a dir, vam fer com... Vam fer la això d'entrar, vale? Vam fer la performance d'entrar en el corral, que no entraven, que sí que entraven, i tot això, i va ser tan meravellós. Aquesta va ser una molt favorita. Després hi ha una altra, que també va ser les bares, que en el seu moment hi havia poques entitats que participaven en grup, però s'ho curraven molt, no? Uh-huh. I llavors, un any, per exemple, es van encintar uns monopatins en l'estómac i es van disfressar de cocodrils i es tiraven amb monopatín pel carrer Major, fent de cocodrils. Clar.
Espero que tinguessin protector dental.
Bueno, era una mica abusada. Estaven amb uns guants. Bueno, va ser molt bèstia, però anys, per exemple, per dir-te coses de més tard, un grup que també sempre participa cada any, que són estupendos, es van disfressar de bohèmia. Vale? I aquests va ser meravellós. El mateix grup han fet una comparsa que es deien Els Lletjos, perquè com que Sant Cugat sempre tot és tan guapo, sí. Es van fer Els Lletjos. Aquests va ser meravellós. O recordo uns que van fer Els Ninja Púrpures, aquest va ser molt mític, també. O Els Castellers, que van fer El Titanic i que anaven repartint mocadors per la gent del públic i tothom, ai, El Titanic... Bueno, és que hi ha hagut moltes coses
no
molt èpiques. Home, i la que va fer, per acabar, la que van fer un grup que anaven de guàrdia suïssa i el papa, i que dalt de l'escenari, quan van fer aquest minut d'espectacle que pots fer, si vols, el comparses a l'escenari, a dalt de l'escenari van posar la cançó de Queen, que es deia Mama! I es va treure la melena, i era una dona, i no era, era una mama, i no era un papa. O sigui, va ser tan meravellós. És que hi ha hagut... Jo crec que cada vegada que hi ha el concurs de comparses, i sobretot el moment de comparses a l'escenari, me n'adono de lo creativa que és la gent. Que jo ja ho sé, a mi em dedico a les arts plàstiques, però és que de lo creativa i la necessitat que hi ha d'expressar-se en coses així. No? O sigui, ho trobo meravellós, la gent és increïble.
Un altre dels plats forts són les gitanes, que any rere any anem fent aquest titular de batent rècords. De fet, ja s'ha de fer en dos tandes perquè la plaça ja no pot encabir més gent. Com ha estat el procés de recuperar aquest ball que ja era arrelat a la ciutat i per què creus que té tant d'èxit?
Bueno, el procés va ser perquè quan estàvem recuperant el carnaval, clar, una de les que hi havia per carnaval que fos nostre i que fos antic, o sigui, què hi havia per recuperar? Perquè no ha sigut totalment de nova creació, uh-huh. No? Hi havia alguna cosa a recuperar, sí o no? No? I no era només dir que fem un carnaval, sinó les gitanes, no? Que és un ball, uns tipus de ball que hi ha que s'extén per tot el Vallès, que també uh-huh. Es fa a Rubí, a Sant Celoni, vull dir que és molt... I Sant Cugat també es ballava. I llavors sempre hi havia el run-run aquest de recuperar això, sobretot des de la gent de l'Esbar, no? En aquell moment, el Cesc Franquesa, que és el que va dir, ostres, que això ho hem de recuperar, tal persona molt vinculada i molt culta amb el tema aquest, no? I llavors, quan vam fer el disseny de tota la festa, recordo que a més vam parlar amb la mare del Galdric Santana. El Galdric Santana és un dels que estava en aquesta... a Profeslo, que la seva mare és historiadora, ell és músic, vam fer tota una espècie de recerca i vam veure, a veure, com col·locar-la dintre de l'estructura del carnaval. Però, perdó, perquè m'he perdut el fil.
Però que com es recuperen dir... les...
Sí, exacte, llavors, gràcies a que això, des de l'Esbar i Mediterrània, que són les dos grups de dansa potents del poble, ells ja ho ballaven, vale? Ells, és un ball molt de Sant Cugat, uh-huh. Ja ho ballaven a les seves...
La dansa d'arrel,
sí,
de la ciutat.
Sí, ja ho ballaven a les seves, a vegades en la Festa Major, a vegades per Setmana Santa, no sé, hi havia diferents moments en què ho ballaven i feien com exhibició. Uh-huh. Però el que va ser clau va ser recuperar-ho en el sentit popular.
Una dansa, com a dansa popular.
Com a dansa popular. Popular què vol dir? No? Que la pugui ballar qui vulgui, no? Encara que no siguis ballarí. Uh-huh. I que realment es faci allà a la plaça i sigui un d'això. Aquest va ser com l'esperit que ho va engegar tot. Què va ser clau? Primer, aquest esperit, no? Per tant, començar a ensenyar les gitanes a altra gent, però què va ser clau? Que es fes altre cop el mateix, comissió de gitanes. No va ser una entitat separada, en aquest cas com vam fer allò, però sí que dintre de Carnaval hi ha la comissió de cercatasques, la comissió de gitanes, la comissió... No?
Però és l'organització interna, no?
Sí.
Que cadascú pugui concentrar-se en una de les activitats.
Una sola cosa i fer-la més gran. I en aquest cas, com que hi havia molta gent de ballarins, va ser molt potent de seguida aquesta comissió, la comissió de gitanes. I es va fer tan potent i tan estupenda que van aconseguir... fer assajos oberts per tothom. Clar, això va ser la clau, perquè si tothom podien assajar i anaves aprenent-ho a poc a poc, t'ho ensenyaven uns ballarins estupendos, tal, al final aconseguies ballar-lo, tot i que és una mica difícil en alguns punts, no?
I llavors... Depèn del quadre, eh?
Exacte. Però vull dir que hi ha parts del ball, el ball té diversos trossos, clar, hi ha parts que requereixen realment d'aprendre-s'ho i que et pots fer una mica un embolic si no tens costum, no? Dreta, esquerra, no sé què. I llavors jo crec que la clau va ser aquesta, molta gent estimant i dedicant hores a això, que és el que vam fer a la Comissió de Gitanes, que ho van fer superbé. I llavors, això, em preguntaves, què és el que enganxa? Jo crec que això, perquè estàs enmig de l'hivern, que no hi havia moltes coses, bueno, o no hi ha en general moltes coses, i tens dos dies a la setmana que te'n vas allà a suar allà, i que no em surt, que sí que em surt, a riure i tal. I llavors vas fent pinya.
És un lloc de trobada, també, els assajos de Gitanes.
O sigui, des de novembre fins al febrer, que és tot l'hivern allò tal, estàs assajant, no sé què, batallant, i es anava fent caliu. Clar, quan arriba a les Gitanes és com una explosió.
Un auge, sí, finalment,
i té com,
no?
I com que és difícil, té aquest punt de repte, ¿vale? Que també vols que et surti, no? Que et piques una mica.
Home,
no?
Ja que ho has estat assajant, que quedi bé.
Sí, sí, no? Sí. I no, és xulo, amb els anys, clar, la gent assaja menys, alguns perquè ja s'ho saben, i han anat variant molt...
Els habituals. Diuen allò, que si no has ballat a Gitanes un any, gaire no pots comptar com a Sant Cugatenc.
No ets Sant Cugatenc, sí, com el Pagli Joan. Però, exacte. Bueno, complicat, i aquí vull fer la falca, complicat el tema assajar a Gitanes, perquè ja que som molta gent ara, necessitem espais per als assajos, i això ara mateix s'ha complicat perquè, per exemple, aquest any ha sigut molt difícil la gestió.
O sigui, trobar els espais.
Se'ns ha repartit per molts llocs del poble, són llocs o molt petits, o que hi ha columnes... A veure, i llavors els espais que necessitem no se'ns posen a disposició per temes esportius, per tema... I aquí nosaltres sempre reivindiquem, per què no, una setmana a l'any, unes setmanes a l'any, no pot haver-hi... O sigui, per què no podem fer servir aquests equipaments, no? Per què no una mica més de facilitat en aquest sentit, perquè és complicat.
Reivindicació feta. I ja que parlem de reivindicacions, hi ha una figura que és el rei de la reivindicació de la festa del Carnaval, és el protagonista del dijous, és el Gall. Què ens en pots dir d'aquesta obra d'art, no?, que cobra vida cada Carnaval?
Aquesta peça, ostres. El Gall de Carnaval, bueno, al recuperar la festa, vam decidir que necessitàvem un rei, el rei Carnestoltes, i el rei, en aquest cas, com que volíem una figura que ja fos de Sant Cugat, no aparegués de fora. I llavors, el gall a Sant Cugat té molts simbolismes. Apareix en el Pedra i Sang, apareix en no sé quins textos de no sé què, en algunes llegendes...
És a dir... aquesta casa hi ha hagut el gall del monestir a la Tertúlia, també. Exacte. Des del 1982.
O sigui, és que realment hi ha molta història ja del gall del monestir. Ara no podria esmentar, no?, molts artistes que l'han pintat, que han fet escultures, que... o sigui... I llavors, a partir d'aquí, anar xerrant i anar fent pluja d'idees, al final vam arribar a que el gall, que està a dalt del monestir, que ens veu des del cimbori tot l'any, és l'adequat per baixar i picar la cresta, perquè...
Mai millor dit, eh?
Totalment adequat, a més, perquè nosaltres vam voler recuperar el Carnaval tal i com el sentit originari aquí a Catalunya, que és... que és un moment de disbauxa abans de Setmana Santa, però no només per això religiós, perquè això ho deixem com de banda, perquè és una... sinó que té aquest punt d'esperit crític. Aquesta és la part que nosaltres hem volgut reivindicar més, que no és tant un carnaval de lluïment, sinó que és un carnaval d'intercanvi de rols, provar coses que no has provat, atrevir-se, no sé què. Aquest és una mica el carnaval que sempre hem volgut potenciar. Per això et deia de diferenciar-nos d'aquests de més grossos de Catalunya, perquè estan superbé, però nosaltres sempre, inclús quan hi ha el concurs de comparses, potenciem que s'hagin fet les disfresses ells mateixos, que hi hagi un punt de crítica social o que hi hagi un punt d'humor.
Aquesta mirada.
Sí, que no sigui només lluir i ja està, que no sigui una màscara i prou, no? I per això van sorgir, de fet, els estirats, eh? O sigui, vam fer aquest alter ego. Els estirats són els que no, els que fan lluïment i prou. I els altres, no, els que van a buscar el gall i fan la baixada del gall i tal, són els que volen capgirar-ho tot, no? És aquest punt, no?
Llavors... El pregó del gall l'escriu cada any una persona diferent, és anònima. Com s'escull qui escriu el pregó? És una persona anònima que es dirigeix a vosaltres i us fa la proposta? Feu un encàrrec? Com es gestiona?
Doncs normalment... fem una proposta a una persona. Sempre ha sigut així. Tenim diverses idees, o sigui, estem allà sobre la taula i diem, persones, pim, 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 se'ns acudeixen gent i els hi proposem i qui diu que sí, endavant. I intentem compensar, perdó, intentem compensar una mica que hi hagi homes, dones, gent del nostre rotllo, gent una mica més separat del nostre rotllo, mm-hmm. perquè, clar, durant un principi... Als principis sí que el vam anar dient a la gent que... Va, que escrigui aquest, que escrigui l'altre...
Que tens més a l'abast, no?
Sí, i llavors, clar, això s'ha anat gastant, perquè fa molts anys, llavors no pots sempre els teus col·legues, no. I llavors va ser com, pues que escrigui aquest, a veure què diu, no? I l'altre, i no sé què. I com que volem que es critiqui a tothom, no només l'alcalde i l'Ajuntament, sinó inclús les entitats, inclús la pròpia comissió, inclús el que sigui, no? Sempre, mentre es faci més o menys educadament. Mm-hmm. O sigui, el gall se li permet...
Amb humor, no? Amb sí, gràcia, amb ironia...
El gall se li permet... tenia certs insults, perquè sempre, des de sempre s'ha dissenyat que és un personatge una mica maleducat i una mica altiu.
Bandarra.
Sí, una mica altiu i tal, no? Però, bueno, dintre d'això, sempre hem deixat llibertat total i mai hem censurat res, eh?
No? Mai no hi ha hagut mai censura?
No hi ha hagut mai censura d'allò de Carnaval, no, no. Sempre els llegim i hi ha hagut anys que ens agrada més i gens que menys, no? Però és veritat que la gent suposo que... quan entoma aquesta tasca, li ve la responsabilitat sí. de que es llegirà allà al mig. Clar. I tampoc no pensis que la gent no desbarra igual que està en una tertúlia de bar, tampoc. O sigui, sí,
hi ha
però
certa
no.
responsabilitat, hi ha cert... eh?
Jo crec que sí, que els agafa això, perquè suposo, no sé. I llavors, sí que és veritat que és molt secret, o sigui, no s'apunta mai enlloc.
Vale? No queda registre. No queda ara, si anem a l'arxiu, no trobarem qui és l'autor o l'autora no, dels textos. No.
El primer any
va... superanònim.
Es va dir, i va ser una mica com, ai, ai, que mm-hmm. es va generar certes incomoditats... I llavors vam prendre la decisió que mai es diria i mai quedaria registrat i apuntat. I nosaltres sí que tenim tot els arxius de,
dels discursos,
dels textos,
no, del,
però ja no sabem qui va escriure aquí ni tal. Vull dir,
aquesta per, la gràcia,
és
també,
la gràcia,
no?
És la gràcia.
Que
sí.
amb...
Ara, si algú un dia vol escriure allò, també ens ho podria comentar. Dir, ei,
com
un any, jo un any ho vull fer.
Correu doncs... electrònic, ve a la comissió...
Sí, no sé, això ara nosaltres decidirem si sí o si no, suposo, però vull dir, mai...
Reserva el dret d'admissió.
Mai ha passat. Saps? Mai ha passat. No sé, però ho deixo obert perquè això no està tancat. El Carnaval sempre està en constant
evolució.
Canvi. Sí, no volem que sigui una cosa tancada.
Ens hem passat de temps. Sí, per acabar, Eva, què no ens podem perdre aquest any? I, a part de la reivindicació que heu fet per aquests espais més grans per poder assajar gitanes, si teniu alguna altra reivindicació?
Bueno, tenim la reivindicació clàssica de que hi ha una aposta molt mínima pel tema cultura en general. O sigui, aquest any hi ha hagut una retallada d'altre cop. Hem pogut recuperar alguna cosa respecte a que l'any passat va ser totalment emergència, però a nivell cultural sempre veiem que no hi ha una aposta i que sempre a la mínima de canvi es retalla per aquí quan creiem que és molt important. I això sempre és un punt que... bueno, que ens decep, no? de les administracions en general, hi hagi qui hi hagi, uh-huh. però bueno, es veu molt clar cap on tiren els trets, no? I això sempre ens sap molt de greu, i a més pensant en una festa que... És a dir, no volem la subvenció per nosaltres, la nostra activitat. Vull dir, nosaltres no fem cap activitat durant tot l'any. Nosaltres, la subvenció és per organitzar aquesta festa que està pensada per tots els públics, no? Perquè uh-huh. hi ha una part... que sí que és de jovent, però hi ha una altra part que és tots els públics, les gitanes, el carnaval infantil, la rua, és a dir, és realment per tots els públics, tothom l'està, la gaudeix. Molta gent ja ha nascut amb això, vull dir, hi ha un valor de creació cultural aquí important, tot el que s'ha fet amb el Ball dels Estirats, el que s'ha fet amb el Gall en si, tota l'estructura de festa, té un valor. I el que falta per fer, perquè la festa encara no ha arribat al seu desenvolupament total, no? O sigui, encara queda alguna cosa. Per tant, la reivindicació és aquesta, més suport a les entitats i més suport a la cultura en general. I creiem fermament que és molt important pel desenvolupament de l'ésser humà i per la convivència i per tot, no? És a dir...
Doncs tothom convidat a gaudir d'aquest Carnaval.
Aquest any, és veritat, no, ja, potser no hi ha temps, no? Però no he dit lo d'aquest any.
Molt ràpid, molt ràpid.
Doncs a convidar tothom a... Ostres, molt ràpid, és difícil, eh? Però sobretot a les fites estructurals, que són el dijous gras, a la baixada del Gall, a dir, mm-hmm. fora els estirats, volem que baixi el Gall i que canti la cresta a l'Ajuntament, a ocupar-lo, després que vinguin el Dia de Gitanes a gaudir de la dansa, del brou, a veure si aconseguim també recuperar el brou, que no hi va ser l'any passat, i el Carnaval infantil, que ja és un altre estil perquè són els més petitons, però que ja pugen desitjant ballar les gitanes, desitjant tocar el gall, desitjant tot. I llavors aquest any de novetat, dia que es recuperarà el ball de la gent gran, uh-huh. que aquí també una falca de que s'ha de cuidar les entitats, s'ha de cuidar la Unió, s'ha de cuidar tothom. I res, i acabàvem dimecres de cendre. És que és una de les parts que s'ha d'acabar de fer encara, la festa aquesta.
Tota la setmana hi ha activitats sí. per a tothom, per a tots els gustos i per totes les edats. Segur sí. que tothom troba el seu espai.
I el ball de carnaval. És que, clar, no puc deixar-me res. Jo crec que tothom ha de sortir de festa i encrestar-se, que ho diem nosaltres, encrestar-se per carnaval.
Encrestar-se, a mirar el programa i a celebrar-ho cadascú allà on més li agradi. Eva Navarro, moltes gràcies
moltes
per acompanyar-nos.
Adéu.
La teva vida.